Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest divendres fa 100 dies que va començar la guerra a Ucraïna. Al llarg d'aquests 100 dies n'hem anat explicant d'entrada el que passava, evidentment, sobre el territori, amb el conflicte en si, però també i molt de les conseqüències derivades d'aquesta guerra, de la crisi energètica, del que està passant amb el petroli, del que està passant amb el gas, del que està passant amb els preus de les matèries primeres. Al principi va passar una mica més desapercebuda una altra conseqüència del conflicte, que era la crisi que es va obrir amb la qüestió dels cereals. S'ha anat agreujant amb el pas dels dies, a mesura que aquesta guerra ucraïna s'estava allargant. I ara mateix estem en un punt en què fa tot just uns dies el ministre d'Exteriors espanyol, el senyor Álvarez, parlava d'una crisi alimentària mundial com la gran crisi, com el gran repte que s'haurà d'afrontar per el fet que continua en marxa aquesta guerra a Ucraïna. El G7 també advertia les darreres setmanes de la possibilitat que hi hagi fam al món. Des del G7 i des de diversos països s'està acusant a Putin de jugar amb la gana al planeta, bàsicament perquè algunes informacions apunten que Rússia estaria, diguem-ho així, bloquejant fins a 20 milions de tones de cereals, a més en aquesta zona del Donbass, en aquesta zona sud, Crimea, on s'estan concentrant les batalles des de ja fa unes quantes setmanes, des d'on hi ha els ports, des d'on sortia el blat que Ucraïna exportava. Que heu sentit moltes vegades aquests 100 dies. Ucraïna era el graner d'Europa i el graner del món, que ven realment molt, molt de cereal. Doncs d'això avui en volem parlar. Volem fer-ho amb en David Coll, que és el president de Pimeca Agroalimentària, una de les persones que més bé coneix aquesta realitat que ara us estava explicant, i amb ell jo crec que l'acabarem d'entendre. Senyor Coll, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Estem davant d'una de les grans crisis mundials derivades i associades al menjar per culpa d'aquesta guerra que avui arriba als 100 dies?
Probablement. El que passa és que, com en tota guerra, com que no sabem, i sempre diu allò que la primera víctima és la veritat, no sabem tota la veritat, no sabem moltes coses que estan passant, no sabem si és culpa dels russos que no volen sortir o dels ucraïnesos que han minat el mar. Això no podem entrar-hi. La realitat és una. La realitat és que el Mar Negre, de moment, no exporta. I és el punt d'exportació més important que hi havia de gra cap a la resta del món. Els 20 milions de tones els té Rússia o els té Ucraïna. En principi els té Ucraïna. L'única cosa que hi ha és que Ucraïna, per poder-lo treure, ha de fer servir el Mar Negre, perquè només amb quatre barcasses i els trens no n'hi ha prou, o camions, no és possible, no és factible, i econòmicament no és rendible de cap de les maneres. Però la realitat és que en aquests moments no s'està operant.
Clar, quan un es fixa en les xifres, per exemple, en el cas espanyol, jo la veritat és que repassant les dades, clar, un es posa les mans al cap, no? Diu, perquè hem parlat molt de la dependència del gas rus, no? I del petroli rus, se n'ha parlat molt. El 42% dels cereals que consumim a Espanya surten d'Ucraïna, el 42%, 60% del girassol, 35% del blat de moro, 10% del blat i 25% de l'ordi.
Sí.
Clar, si el 40% de la teva matèria prima no pot sortir d'allà, Espanya té un problema.
Evidentment. D'aquí que fins al mes de febrer es van fer grans importacions, hi havia hagut una certa previsió per part de qui opera, dels operadors en aquest sentit del cereal, i per això, i amb la collita que ara ens ve i tal, tenim previst que probablement a Espanya fins al mes de novembre no hauríem de tenir problemes de cap mena. Del novembre endavant, tot dependrà de com vagi la guerra i com es vagi movent tot el tema alimentari. Hem d'esperar, i dic esperar, i posar la confiança en que els líders mundials, que ara estan sensibilitzats de veritat, perquè una cosa és el gas, és el petroli, que això és el menjar, diguem-ho així, de la indústria per poder fer funcionar molta, bueno, l'operativa industrial de qualsevol país, de qualsevol nació, sí, sí. No? Però el menjar és l'energia que necessiten les persones que han de fer moure després totes aquestes indústries. I si, evidentment, no hi ha, no tenim energia els humans, tenim un problema. I ara el món, diguéssim, se n'ha donat compte en el moment en què la Índia va dir ja deixo d'exportar cereal perquè els meus 1.500 milions de persones no sé com els alimentaré i amb el canvi climàtic que sempre hi ha sigut, però vull dir però que està accentuant en aquests moments temperatures molt més altes, està fent que hi hagi menys bones collites de cereal, etc. Tot això està repercutint en que hi ha una part importantíssima d'Àfrica que depèn del cereal. Egipte, Tunísia, Algèria, tots aquests necessiten el cereal perquè, si no, tindran possibles revolucions perquè la gent passarà gana. I, clar, una part importantíssima del cereal d'Egipte, del que menja Egipte, per exemple, que són 100 i escaig de milions de persones, arribava en un 75-80% d'Ucraïna i de Rússia. I en aquests moments hi ha bloquejos en diferents àrees que estan fent que això sigui complicat que succeeixi. Per tant, d'alguna manera, a nivell mundial, ara sí que ja hi ha una sensibilitat enorme en què compta amb el que fem en els nostres països i quines limitacions posem en els nostres conreus, etc, etc, perquè en aquests moments necessitem que el que hi hagi operatiu a tot el món, que no sigui ni Rússia ni Ucraïna, estigui a tope de producció. Perquè necessitem producció com en salva, perquè clar, cada dia hi ha, no sé si 100.000 o 300.000 persones més que neixen en el món. Clar. I cada dia tenim més població mundial.
No, no, és que jo crec que escoltant-lo no es fa evident o un entén, no?, d'una manera molt clara, tant per la dependència espanyola en el nostre cas, no?, com pel que estava explicant ara vostè de molts països, s'entenen les advertències que la que llançava el senyor Álvarez com a ministre espanyol, no?, o les pròpies del G7, no?, fins i tot també retraient-li a... En aquest cas hi havia un retret també molt directe a Putin en com s'estava gestionant aquesta qüestió, sobretot perquè si això ho traslladem al que ens està passant a nosaltres, que la setmana que ve el preu del pa pujarà.
Sí.
Comprar pasta als supermercats, quan un va buscar els paquets, serà... I ja ha sigut més car, no, senyor Coll? És a dir, sí. Portem unes setmanes, diguem-ne, en les quals... És a dir, són productes bàsics i fonamentals de la nostra alimentació que notarem que estan pujant i és derivada directa d'això que estem parlant.
I pujarà la carn, perquè ja a hores d'ara s'està preveient que aquest any hi haurà 5 milions de tonelades menys de pinsos a fabricar a la Unió Europea, perquè hi ha menys bestiar engreixant-se i, per tant, vol dir menys carn en el mercat. I Europa és un dels grans proveïdors de carn, de proteïna càrnica, a la resta del món. I no es pot produir més perquè moltes ramaderies, moltes granges de casa nostra i de tota Europa no poden pagar avui dia els pinsos. Tenen problemes terribles per pagar els pinsos. Els pinsos s'han encarit d'una manera bestial i en aquests moments doncs, produir un quilo de porc, un quilo de vedella, un quilo de pollastre és el doble que fa un any enrere.
I això és bàsicament perquè els pinsos, la seva base és cereal i molt d'aquest cereal sortia d'Ucraïna.
Exacte. I dels bloquejos que hi ha i de que a vegades en certes que hi ha una mala collita o... És a dir, estem en una adaptació constant, però és que després hi ha una altra qüestió que és fonamental. I vostè ho ha explicat al principi. Ha pujat el gasoll, ha pujat el gas i ha pujat l'electricitat. amb una explotació ramadera, si pagava l'any passat, per dir alguna cosa, 10.000 euros l'any d'energia, avui no estarà pagant entre 25 i 30.000. Això també repercuteix en el quilo de carn. És a dir, quan parlem de la inflació, és que la inflació existeix. Clar que existeix. Si és que a tot el que produïm se'ns ha complicat, els ramaders, quan jo també tinc una granja, quan nosaltres hem d'engreixar, depenem d'electricitat, de llum, de gas, perquè els animals estiguin en condicions, tinguin bones temperatures. Quan ve l'estiu, resulta que hem de posar uns coolings perquè els donin frescor als animals, perquè no pugin les temperatures a 40 graus. O sigui, tot això té conseqüències, perquè estem tibant d'energia. I, a més, l'energia del propi animal per poder convertir i poder criar resulta que és la de l'alimentació. I l'alimentació, fa un any enrere, estàvem pagant el blat doncs, a 0,30 i avui està a 300 euros la tonelada i avui està a 420 euros la tonelada. Clar, totes aquestes qüestions fan que, en definitiva, totes les produccions pugin i les vegetals també ens pujaran.
És a dir, estem abocats a un encariment claríssim de la cistella de la compra, fins i tot en productes bàsics. Ja no estarem parlant, diguem-ne, de mira, és que avui em vull donar un caprici. No, no, és a dir, en productes bàsics, la cistella de la compra, els pròxims mesos, s'encarirà sí o sí.
Sí, perquè és que, més a més, ja dic, el problema que hi ha és que hi ha inclús menys producció animal a tot arreu. Haurem de revisar, i la Unió Europea s'ho està començant a plantejar, el fet de... És a dir, tota la producció agrícola és factible i és bona per tothom, perquè ho tenim tot garantit, l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, tot està controlat. Però necessitem que avui dia, i per això s'ha posat en marxa, per exemple, tots els guarets que teníem al país els hem posat a produir, perquè era una política agrària comunitària feia que, perquè no hi hagués tanta producció, doncs uns quants camps dels que tu tens doncs, per conrear, doncs els havies de deixar en guaret i et pagàvem una mica.
Avui... Però confiàvem que el que no produïem aquí ho compraríem fora.
Exactament, i ara no. Hem d'anar a buscar, fixeu-vos en el que ha fet en Macron. En Macron acaba de canviar el nom de la Conselleria d'Agricultura i Alimentació per Agricultura i Sobirania Alimentària. Perquè estem en un procés en el que haurem d'intentar garantir la sobirania alimentària, no només d'Europa, sinó del món.
Passa que això és fàcil des d'un punt de vista legal, perquè, per exemple, a Europa, si alguna cosa, diguem-ne, l'ha caracteritzada per una qüestió de proteccionisme del mercat, etc., és que hi ha molta burocràcia i molt blindatge, diguem-ne, a l'arribada de determinats productes de fora, i a més en el cas concret de l'agricultura, per exemple, també per tot el tema de regulacions amb transgènics, etc., ho ha fet una mica més complicat. Hem parlat amb molta alegria, si em permet l'expressió, de vaixells que començaran a arribar carregats de gas liquat. Però no sé si és tan fàcil que comencin a arribar de fora de la Unió Europea vaixells carregats amb soja o amb blat o amb ordi, per exemple.
Bé, tot depèn de si la Unió Europea, que és tan solidària amb la resta del món, ho vol ser-ho o no ho vol ser-ho.
La meva pregunta és, per ser-ho, ha d'haver-hi una reforma legal que ho permeti?
No, hi ha d'haver-hi voluntat política. Si hi ha voluntat política, jo veig que en dos dies solventen qüestions que estaven aturades feia tres anys. És a dir, si hi ha voluntat política, i la voluntat política hi serà en el moment en què vegin que les poblacions poden tenir un problema gravíssim d'alimentació, i per tant potser haurem de ser... És a dir, ja aquests dies s'està parlant a Brussel·les de que la política del Green Deal o d'una política més verda a nivell de tota Europa potser s'haurà de retreçar una mica, perquè clar, allà hi havia... Hem d'intentar, d'alguna manera, cap a produccions més ecològiques. Tot això està molt bé, però producció ecològica vol dir que probablement és un 30% menys de producció agrícola.
És a dir, ens podem trobar que aquests camps que s'estan conreant ara extra perquè és necessari, no només aquí, sinó segurament a Europa en general, no seria un bon negoci apostar, per exemple, per produccions ecològiques que són menys productives en quantitat?
No, jo crec que en aquests moments no és que no sigui un negoci. Poder, a nivell de negoci, jo no vull entrar-hi.
No, perdó, no, he fet servir malament. No, no em referia a l'expressió fer negoci de manera literal, diguem-ne, sinó com a societat, diguem-ne, no en sortiria a compte.
No, clar, no, en aquests moments no seria un bon negoci. Jo penso que si hem de pensar en la resta del món i humanament parlant, nosaltres hem d'intentar que tots els nostres mitjans de producció, tots els nostres actius productius, de tot arreu, estiguin i vagin al màxim, perquè necessitem que tot allò que avui no s'està produint a Ucraïna pugui tenir, d'alguna manera, un reflex en què altres llocs ho estan produint per poder garantir que tothom mengi. Hem començat a tirar i a tibar molt fort de els estocatges de cereals a nivell mundial i en 2-3 anys ens hem carregat més de 600 milions de tonelades que teníem amagatzemats. Per tant, d'alguna manera, fins que no torni la normalitat a Ucraïna, necessitem que la resta del món produeix allà on produeixi, ho faci i el màxim que pugui, perquè
aquí
podrem disfrutar de menjar el món.
Aquí a Catalunya, per exemple, al port de Tarragona, em consta que hi ha grans sitges, no?, per emmagatzemar part d'aquest cereal que arribava, per exemple, d'Ucraïna.
Sí.
Vostè deia que fins al novembre segurament no hem de patir. No sé, aquests dies els pagesos que estaven començant a fer collita deien que pel que havia plogut i temperatures i com havia anat l'hivern tampoc seria la millor collita esperable, diguem-ne, no? Pel que fa a cereal. Els graners al port de Tarragona van baixant, no? Se van anar buidant i no hi ha manera de reutilitzar.
Però també hi ha previsió de que entri ara el blat de moro, per exemple, o moret, que en diuen des de Brasil. I, per tant, d'alguna manera tenim l'enllaç de campanya fet. El que passa que a partir del novembre és quan teníem les entrades massives de gènere que ens arribava d'Ucraïna. Llavors, aquest any és allà on tenim el punt de dir hi serà o no hi serà, perquè ja el Ministre d'Agricultura d'Ucraïna diu que ells colliran probablement un 40% menys que l'any anterior. Però, clar, poden arribar a collir, però si després no es pot transportar, què en farem de tenir-lo emmagatzemat a Ucraïna i la resta del món està passant gana? Per això crec que és molt important que el Guterres, el secretari general de la ONU, vagi treballant amb en Putin, si és que es pot treballar alguna cosa. Jo ho ignoro, però vaja, veient la voluntat d'aquest senyor no ho tinc clar, perquè el que estarà fent aquest senyor és que si ell veu, em poso en la seva pell en aquests moments, si ell veu que l'estan brindant per tot arreu i no l'estan bloquejant per tot arreu, més que brindant, bloquejant per tot arreu, però ell té un as a la màniga, va dir alguna cosa, el que farà serà jugar aquest as, i si l'as és l'alimentació, hem vist que li importa molt poc enviar gent a la guerra. Per tant, d'alguna manera, jo dubto que aquest senyor canviï gaire els seus posicionaments, però s'han d'intentar fins al final i se li han de donar sortides encara que siguin doloroses, perquè és que ara sí que això pinta malament de cares al 2023, on els encariments i la inflació encara hi existiran, perquè tot el que puja costa molt després de que baixi, ja ho hem vist amb el tema del gasoll, a la mesura que el tenim a dalt de tot, després ja pot canviar el preu, passarà el petroli a $90, I el dòlar el tindrem a 1,20 una altra vegada, però nosaltres tindrem el gasoll o la gasolina a pràcticament 2 euros.
La seguirem tenint encara. El problema segurament també és un replantejament de futur, no? És a dir, Catalunya té marge per no dependre tant de l'exterior o la demanda que necessitem a dia d'avui és inabastable en producció pròpia o propera?
És inabastable.
És a dir, que podríem decidir que Ucraïna no ens agrada i que mirem cap a una altra banda, però el que segur que no podem és deixar de comprar fora en grandíssima quantitat.
Ni Catalunya ni Espanya, ni Europa.
La seguida d'aquesta xifra, al començar, el 40% del cereal consumit a Espanya ve de fora. És molt, un 40% del consum.
I Europa el 32%.
Europa el 32%.
Tota Europa, tota la Unió Europea,
sí.
Necessita un 32% del cereal per poder alimentar el que alimenta.
És un món alt del cereal on hi ha moltíssima especulació econòmica?
El cereal, igual que totes les matèries primeres i les commodities, cotitzen a la llotja de Chicago, que és una llotja de futurs. Hi ha especulació en el món de les borses, en el món dels fondos d'inversió, ho deixo que la gent ho valori.
Bueno, li demano per qui ens està escoltant i no es dedica a l'economia ni a la macroeconomia. És un mercat de futurs, vol dir que la collita es compra, es paga i es ven molt abans que la collita existeixi en una previsió de com anirà?
I tant.
És a dir, és especulació.
I es compra i es ven si hi ha especulació, sí. Hi ha molta especulació.
Ho dic perquè normalment l'economia de guerra i l'especulació van units. Perquè si ja n'hi havia abans, el que pot passar en el sector, en el món del cereal, el pròxim any, any i mig, continuarà sent molt convuls. Perquè entenc que aleshores la primera compra o la següent compra que s'hagi de fer es farà en un escenari d'avaluar si creiem o no creiem que seguirà havent-hi guerra, per exemple, no?
Exacte. Bueno, el sol fet de que aquests dies s'estigués parlant de que s'estava dialogant amb en Putin sobre aquesta situació ha fet que hagi baixat gairebé un 10% el valor de certs productes i matèries primeres a la borsa de Chicago, al mercat de Chicago. Hi ha especulació? Sí, molta. Hi ha molta, i no hi hauria de ser-hi parlant d'alimentació, però fa igual que si parlem per què estem destinant cereals...
No, ho dic senzillament perquè si jo, evidentment jo no hi entenc, i per això havíem demanat avui de poder parlar amb vostè, però si jo junto el concepte mercat de futurs, d'una banda, amb el 40% del cereal que comprem, el comprem fora, vol dir que el 40% d'allò que comprem està comprat en un mercat absolutament volàtil. És a dir, jo ho llegeixo vist des de fora com una gran indefensió o una gran inseguretat en qualsevol cas.
Exactament. Sí, sí, és així. I el que jo li afegia és que en el moment en què tenim l'energia cara, hi ha una part del cereal, que això també ens hem de fer mirar els governs, que s'està destinant a fer etanol que s'utilitza com a energia. Amb la qual potser haurem de fer una reflexió de dir a veure si hem de portar el blat de moros o cereal de diferents tipus a produir etanol, quan el que necessitem és garantir que tothom tingui menjar.
Bona part de Sud-amèrica va fer aquesta transformació en el seu moment, eh?
Ah, exactament. Sí, sí. I és una situació que jo penso que torna a posar el món amb un... Ara no sé dir la paraula, no? Però amb un atzucac, de forma de dir, escolta'm, fem una reflexió profunda de cap on anem, perquè, clar, per altra part, per exemple, detalls, no? El Donbass, el 7% de les terres negres que hi ha en el Donbass són propietat del govern de Xina, que en va pagar l'any 2015 3.600 milions de dòlars. En aquests moments, allà està bloquejat, però Xina els últims anys ha sigut el gran comprador de matèria primera que la té magatzemada a casa seva, a uns preus molt més baixos i ara, com que ha d'anar-la posant, molt més cars. Però hi ha un joc geoestratègia de política o de lideratge mundial entre Xina i els Estats Units i en aquesta guerra jo crec que és allò on es posa de manifest. És a dir, en aquesta guerra vol i s'està jugant la partida de qui liderarà el món els propers 25 anys. I es juga amb tot. Com en tota guerra, es juga amb tot. La veritat, no la sabem, però el que vas veient és això.
Es juga amb tot i ara amb el que s'està jugant és amb el menjar. Ha sigut un plaer escoltar-lo, senyor Coll. No quedo gaire tranquil, però ha sigut un plaer escoltar-lo per la claredat i la simplesa en què és capaç d'explicar el que ens està passant. Gràcies per ser-hi.
A vostè. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. David Coll, que és president de Pimec Agroalimentària, quan s'ha fet aquesta conversa, i jo recordava, per exemple, l'advertència que havia fet el ministre d'Exteriors, el senyor Álvarez, fa tot just uns dies, sobre la magnitud de la crisi alimentària que estem abordant. Recordava l'advertència que havia fet el G7 enmig d'aquesta guerra. Jo crec que després d'aquesta conversa amb en David Coll, crec que tots entenem una mica més bé de per què el G7 va dir el que va dir, per què el senyor Álvarez va manifestar el que va manifestar. Això avui, que es compleixen 100 dies de l'inici d'aquesta guerra a Ucraïna. Va,